Heu de saber que diferents persones de Santa Margalida han creat Tot de Campana, un espai digital per debatre, reflexionar i conèixer la realitat i diversitat del poble.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Moment de començar aquesta segona hora del programa, segona hora de Tentol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres, avui estem d'estrena. Tenim en Iker Hernández, que continua amb nosaltres al control tècnic, i ara hem de conèixer quin és el tema del dia. Moment de conèixer la notícia del dia, ho farem amb en Miquel Jung,
bon dia.
Amb en Celestia Liben i amb Maria Pons. Maria, com estàs? Primer notícia del dia d'Esteve i d'aquesta setmana de la participació aquí.
Margarida, emocionadíssima.
En Miquel m'ha preparat un bon tema avui, perquè ja sabeu que aquest cap de setmana ha estat el dia de l'orgull, de fet, ahir, i també s'han anat fent moltes reivindicacions i celebracions per totes les illes, i nosaltres ens hem volgut centrar en una de concreta, Miquel, concretament d'un poble.
Aquesta de Tot de Campana, de Santa Margalida,
que de Santa...
Bé, és un nou mitjà digital local per entendre més coses d'aquest poble.
I d'acord, conegueu-lo. Sonen ses campanes i se sent per tot el poble. Sonen ses campanes per dir que ja és hora. Venen uns dies que sempre esperava.
Jo miro sa gent passar a través de sa finestra i t'enyora avui un poc més que la resta d'any. Estic present, estic de passada. I de fa uns mesos va néixer Tot de Campana, un perfil d'Instagram que vol ser un espai de comunicació independent del municipi de Santa Margalida i sempre amb una mirada crítica, cultural, reflexiva i comunitària.
Sí, segons expliquen en aquest Instagram, el seu objectiu és que sigui un mitjà digital per informar, reflexionar i obrir espais de debat entorn a la realitat local, que també sigui un lloc per parlar d'actualitat, però també d'història, per divulgar propostes i iniciatives locals.
Durant aquests mesos, des de Tot de Campana, han compartit diversos continguts al seu Instagram. Un d'aquests vídeos és aquest que varen fer per animar els vilers i les vireres a col·laborar amb aquest nou mitjà local.
Abans de lliurar la meva segona entrega de les passes lentes de la vellosa, avui m'he volgut fer campaner i llançar el meu particular Tot de Campana. Un Tot de Campana que voldria que s'escampàs com una taca d'oli, o talment com s'espargeixen els cèrcols que provocam quan llançam una pedra dins l'aigua d'un safreig, quan les ones produïdes s'escampen per la superfície de l'aigua fins a arribar a cadascun del racó del receptacle. Així, idò, voldria que el meu toc es difongués arreu de la nostra vila i arribàs, mític i clar, a vileres i vilers que tenen qualque cosa que manifestar, qualque opinió que fer evident, qualque informació d'un cert interès o qualque idea per millorar, de diversa manera, el devenir d'aquest poble nostre i de tot, i que aprofitin aquest mitjà que un grup entusiasta i feiner ha posat a la seva disposició, Tot de Campana, per mirar si entre tots poden fer una vila una mica millor. Res més, només això, així de simple i així de fàcil. Ala, idò, animau-vos i endavant. Estic segur que la vostra col·laboració és prou esperada.
I dit i fet, aquesta crida per trobar col·laboradors va funcionar i ja han publicat poemes, gloses i reflexions de gent del municipi, com en Mateu Mates, en Xurí, que el coneixem tots, en Guillem Martorell, en Miquel Àngel Mas, na Joana Brines, o na Maria Cervera, que, per cert, els va enviar aquest poema recitat, titulat Mare.
Mare. Estim la mà. Estim la mare. Estim la mà. Que em fa de mare. Infinita, salada, que cura. Estim la mare, Estim la mà. Estim la mare que em fa de mà. Immensa, líquida, que sana. Vora mà romandré quan necessiti la mare. Tocar mà cercau-me quan necessiti guarir-me de qualsevol mal.
I atento l'han conegut aquesta iniciativa de Toc de Campana just aquesta setmana passada, amb un bloc de continguts relacionats amb el mes de l'orgull.
Hi han publicat una sèrie de vídeos de gent de Santa Margalida parlant d'etiquetes de les seves experiències i reivindicant que la gent del col·lectiu LGTB també existeix al poble.
Segur que has sentit mil fits, les etiquetes no em porten l'amor a amor.
Sona molt bé, però la realitat és que segueixen sent del tot ben necessaris.
Perquè utilitzar les etiquetes no és tancar-se cap caixa, és posar nom a qui som.
És la manera de saber que no estàs tot sol, que hi ha algú amb tu en el món.
Ens ajuden a trobar un espai de refugi, a sentir-nos recolzats i identificats.
Sobretot, són les nostres eines, les nostres lluites i els nostres drets.
Reivindicar una etiqueta és un acte de dignitat cap a un mateix i cap a un col·lectiu.
A Santa Margalida, lluitam perquè tothom pugui viure lliurement.
Tot de Campana, com dèiem, vol ser un espai per connectar, donar visibilitat i organitzar-se per aconseguir que la diversitat sigui la norma. Un espai des d'on lluitar perquè la gent no se senti tota sola i pugui compartir els seus sentiments i reflexions. Vos deixem escoltar un altre exemple més.
Créixer sabent qui ets és un camí vell, però no sempre és fàcil.
Vivim en un societat patriarcal que, per fer de néixer, ja precisa escriure de sol. És per això que quan no engaixes en aquest molde, perquè siguis tu qui t'hauries de trencar.
Durant molt de temps, algun de nosaltres no sabien com mos passava i vam haver de cercar referents molt lluny del nostre entorn. La televisió, els llibres, els quadres, el cinema i moltes altres coses.
Però avui volen que les coses canviïn.
Volen ser els referents que nosaltres no vàrem tenir.
Perquè Santa Margalida, tinguis l'edat que tinguis, no te sentis mai més tot sol.
Volem que el nostre municipi tothom pugui ser com és i pugui estimar lliurement.
Volem fer entre tots a Santa Margalida un lloc de respecte, comunitat i igualtat.
I en definitiva, un lloc millor per viure, on la llibertat sigui una de les nostres banderes.
Orgullosos de ser qui som.
La Ciutat de Campana està format per un grup d'integrants de totes les edats de Santa Margalida i nosaltres volem parlar-nos de les persones impulsores d'aquest projecte. Som, per una banda, Ana Margalida Mestre, promotora del projecte Margalida. Com estàs?
Hola, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Gràcies per atendre'm-nos. També saludant a Mercè Torres, responsable de producció. Hola. I publicació. Com estàs?
Bé.
Gràcies, Mercè. Margalida, començant per tu, com ha estat la rebuda d'aquesta iniciativa vostra a Santa Margalida? Com ha anat?
Pues molt bé, no m'ho esperàvem tant. La veritat que estic molt content perquè va sortir d'una idea molt petita que era mostrar-nos com a referent la gent del col·lectiu i després de mica en mica varen començar a fer córrer la veu i la gent se va voler unir perquè va trobar que era una iniciativa interessant i que és necessari en el poble... Bueno, donar valor a la diversitat. Mm. I a poc a poc varen començar a sortir diferents vídeos i la veritat que s'acollida fantàstica. Mm. Crec que el vídeo és més vist que tenim.
Ah, sí? Que bé. I és diferent un poble o una ciutat? Teniu més dificultats per fet de viure un poble per mostrar la vostra diversitat?
A man, jo crec que és una cosa una mica personal, que és diferent en el sentit que en el poble sempre està rodejat de la gent que ja coneixes i per tant com que a tu te pot costar una mica més fer-te visible, però per altra part, és veure que hi ha molta més gent que t'estima i que te coneix de sempre i també se cuida el contingut, pues ha estat molt interessant i molt positiva.
Que bé. Mercè, en el teu cas, has tingut qualque tipus de problema per fet de tenir una sexualitat més diversa?
No, la veritat, sempre m'he sentit molt acuïda, tant en el poble com en la gent que m'envolta, i ho agraeixo sempre perquè he tingut suport.
Clar. Perquè vosaltres, Margalida, parlau de bisexualitat, també de homosexualitat, bé, de diferents tipus de maneres d'estimar, no?
Sí.
I de donar-les a conèixer, perquè també molta gent no ho sap.
Sí, hem començat una mica amb aquesta premissa, com que aquí en escola tots ens coneixem i ja sabem un poc tots els perfils que tenim. Pues clar, la idea era mostrar humor, fer humor visibles i que vegessin que entre tots els veïnats, pues, cadascú és com és i tots hem de poder ser lliures de ser com som, no? I clar, jo crec que això dins una comunitat té molt d'impacte, perquè tu realment la gent que vol la coneixes i empatitzes molt més, i jo crec que és una manera molt interessant de poder realment incidir sobre la diversitat, fer feina des de lo local.
Clar. Heu començat aquesta campanya amb un perfil a xarxes socials. Mercè, quant de seguidors teniu ara, més o manco?
Mira, diria que uns 800 i busques.
Molt bé, bé. Fa molt poc que heu començat, no? Fa uns mesos.
Sí, fa molt poquet. Estem molt contents de l'èxit que ha tingut, la veritat, i hem tingut molt bona rebuda, tant en el poble com en general a xarxes.
Que bé. I el mes de l'orgull és aquest mes, no?, per aprofitar, per encara més fer més contingut i més divulgació.
Exacte, sí, hem volgut. Ara aquest mes dedico-nos, o aquesta darrera setmana dedico-nos a l'orgull, però en general tot de campana. El que tenim ganes és d'anar posant en valor ara a poc anirem fent diferents projectes amb iniciatives ja que estan en marxa que desenvolupa altra gent o coses que nosaltres som els vagin acudint. I la idea és posar una mica en valor les coses del municipi en general.
Uh-huh. I vos trobeu qualque problema o qualcú que no ho entén o que ho... és a dir, que hi ha una cosa de pedagogia, no?, també, en el vostre cas, Margalida.
Sí, en el nostre cas, a lo millor pugui néixer un poc també des d'aquesta necessitat de voler incidir, de voler posar damunt la taula el nostre punt de vista o de veure que fa falta obrir nous fronts, no? I no, tot de campana pretén posar en valor coses del poble, però també pretén tocar aquelles coses que no s'havien parlat, o parlar de prejudicis, o parlar de temes, pues que pareix que en el poble no són tan punyents que venen de la ciutat, però avui en la diversitat en tot, no només d'orientació sexual, sinó de qualsevol tema polític, medi ambient, el que sigui, no? Que els pobles també poden ser llocs des de bon surt els pensaments i tot de campana va contribuir a demostrar això.
Perquè, bé, ho hem de deixar clar, que també tot de campana no només és un mitjà que informi sobre diversitat sexual, sinó que ja heu fet altres campanyes, altres projectes, per exemple, per Sant Jordi, vareu oferir un espai a tots aquells escriptors, tots aquells poetes de Santa Margalida que volguessin escriure qualque cosa i vareu donar visibilitat també a través del vostre perfil, no?
Exacte, sí. Sant Jordi va ser la primera campanya, diguéssim, perquè hem fet aquestes dues campanyes. De Sant Jordi ja on vàrem intentar connectar amb escriptors locals, vàrem escriure amb ells i vàrem demanar que tothom que volgués ho podia sumar a la fi de fer un petit escrit o que ja el tinguéssim fet, si no posa-lo en valor, dona-lo a conèixer, etc. I aquesta va ser la primera campanya i clar, la gent li va agradar molt per veure, per mostrar dins el seu mateix poble les coses que els fan. I ara aquesta de l'orgull ha estat la segona campanya i la resta pues, són publicacions puntuals que anem fent sobre temes diversos a l'actualitat.
Perquè trobeu que fa falta un mitjà local a Santa Margalida? Com s'informa la gent del poble sobre les notícies locals?
Sí, bé, abans existia la revista de Santa Margalida fins a un punt que se va deixar de fer
i necessitàvem com donar un punt, una nova mirada, una mirada crítica i actual perquè la gent reflexionés sobre l'actualitat en el poble, però també hi hagués un punt d'activitat que la gent se movés per fer realitat diferents idees o projectes que potser tenien en ment i no tenien suport de ningú altre.
Clar, per generar pensament i activisme també, no? Per part de la ciutadania, compromís.
Sí, les idees, això, és obrir una miqueta un nou espai allà on hi ha més, com es diu, exposició pública. Exacte. Sí, allà més pensament i allà on a poc a poc la gent també el percebi com un espai de confiança a partir del qual pot fer difusió de les seves coses. I nosaltres, òbviament, també està pendents, tenim un poc aquest repte personal, no? Està pendent una mica de l'actualitat, de les coses que passen, però sempre, o sigui, nosaltres volem fer des d'una perspectiva positiva, intentant aportar i intentant fer un municipi millor.
I sobre què vol xerrar la gent de Santa Margalida? Ja vos han arribat propostes per escriure, per xerrar sobre segons quins temes que li interessa a la gent de la vila?
Hombre, per ara, el que anàvem veient, el que tenim en ment és, per exemple, Ana Maria Cervera, que mos va fer aquell poema, mos ha ajudat a pensar qualque secció nova que vorem obrir. Després tenim iniciatives locals. També tenim una altra publicació, per exemple, pendent de fer entorn en el món de la lletra, una companya d'aquí del poble, que és Margalida Grimalt, que mos va dir, mira, jo estic fent això, i a lo millor crec que és una cosa que se podria posar en valor, perquè l'Obra Cultural de Santa Margalida ha fet un curs de lletra, i ella n'ha après i l'ha interessat molt, i volia en breu obrir aquesta porta. Després m'has posat recitant un dels poemes d'en Rafael Bordoy, que és, bueno, un escriptor del municipi d'una trajectòria impressionant, que també col·labora amb nosaltres, que ens ajuda molt a posar en valor el mitjà de comunicació, perquè hi ha molta de gent que el coneix i bueno, hi dona molta solidesa en el projecte.
A més, també va ser un dels promotors de la revista de Santa Margalida.
Molt bé. I de moltíssimes gràcies a totes dues.
Haurem d'estar atents en aquestes publicacions.
Mercè Torres i Margalida Mestre, elles són de Toc de Campana. I una ferrada, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I enhorabona.
Sí. Gràcies a totes dues. Molt bé, aquest ha estat el tema del dia. Ara hem de fer una petita pausa i parlant de literatura i d'una Dua Lipa. Tu, Maria, una Dua Lipa t'agrada?
He de dir, no sé si generaré controvèrsia amb això, però els darrers discs no m'ha agradat tant. No. Però vaja, cadascú és cadascú.
Però ella és una super diva estupenda.
Vividora, que tothom vol ser ella, sempre de vacances, sempre vivint la vida.
I que li agrada molt les Balears. Bé,
l'encanta
venir. No ha vengut, però,
encara,
de moment.
Encara, vendrà cada
estiu,
sí. Cada estiu ve.
Sí, home, sí, sí. La camiseta de Dimonis de Sant Joan no la du ella,
sí,
per mi.
Sí, que sí que la va dur
I
ella.
I també va dur una jaqueta en sa bandera, ben que dir... Ho coneix, home, sí, com allarga un poquet.
I ja tindrà prop, si té aquesta llibreria per Portugal.
Exacte, xerrem d'en Dua Lipa, perquè la darrera nova és que ha obert una llibreria. Ara tornem.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. De LGBT+. Per anomenar les diferents identitats relacionades amb l'orientació sexual i la identitat de gènere, s'han utilitzat al llarg dels anys diverses sigles. Segons les fonts consultades, cap als anys 80 i 90 del segle XX va aparèixer la sigla LGB, referida al col·lectiu format per lesbianes, gais, escrit en llatina, i bisexuals, LGB. Als anys 90 es va consolidar la denominació LGBT, en què s'hi afegí la T de transgènere o transsexual, escrit en dues S's. Amb l'entrada del segle XXI s'hi incorporen altres lletres. La Q de queer o de qüestionament, la I d'intersexual i la A de sexual. Actualment es documenten sobretot formes com LGBT+, LGBTI+, LGBTQ+, o LGBTIQ+, amb un signe, el més, final, que inclou altres identitats i orientacions sexuals o expressions de gènere que no s'ajusten a les categories tradicionals. Com a dada històrica, afegim que el 28 de juny no és una data aleatòria. Commemora la resistència i la visibilitat del col·lectiu LGBTIQ+, que té el seu origen als fets del bar Stonewall a Nova York, arran d'una batuda policial l'any 1969. I terme explicat, terme acabat.
IB3 Ràdio és diversitat.
Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faig una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Teu moment de tèntol.
I el meu moment tèntol crec que diria que és aquell dissabte de matí quan t'aixeques fora despertador, havent descansat totes les hores que el teu cos necessitava i tens aquella eternitat de cap de setmana per envant, que te penses que te pot menjar el món. I dit i fet, ja torna a ser diumenge vespre, però aquell dissabte de matí crec que és el moment tèntol de la setmana.
El Lectobró amb Nadal Suau.
Avui el nostre Lectobró des de la distància, perquè ja acaba l'escola. Com estàs, Nadal Suau?
Sí, ja acaba l'escola, sí.
Darrers dies d'escola. Ai, això fa il·lusió, sí, sí.
Demà ja treurem manguitos i el banyador. I...
Sí, ja saps on aniràs, on era?
No, és que saps què passa? Ara xafardejaré de la meva vida, però vaja.
Només un poquet.
D'aquí uns dies me'n vaig a Madrid. Que vaja idea anar a Madrid, amb la calor que fa per allà, però en fi, la família, no? I després, sé que en qualsevol moment d'aquest estiu pararé per Berlín.
Ah,
però
allà,
la resta s'ha de decidir, sí.
Farà més fresqueta, tot i que de moment, tal com
ja
està Europa... Exacte.
Ja ho veurem, sí.
No se pot dir res, no se pot dir res.
No.
En tot cas, Contents de saludar-te una setmana més i per parlar d'aquesta diva fantàstica com és na Dua Lipa.
Sí, sí, és que... Mira, vaig veure aquesta notícia i vaig pensar que aquesta és per nom teu i per l'Hector.
I tant.
Perquè, efectivament, na Dua Lipa, que és una superdiva, a mi m'encanta en tots els sentits possibles, una dona fantàstica, és també una gran lectora. Això fa molt de temps que ho sabem.
Uh-huh. No, el Manco, cap... una gran divulgadora de llibres.
Sí, jo crec que... Bueno, una gran lectora, anem a veure. No sé si és Umberto Eco, m'entens? Però vaja, juraria... Jo me la crec.
Sí, jo també.
Em sembla una tia llesta i creativament molt guai. Doncs jo crec que és una tia realment aficionada a la lectura i, com tu molt bé dius, ha anat esdevenint a poc a poc una gran divulgadora també.
Molt.
Que aquesta és una moguda, no? Que ara resulti que la gent que determina de quins llibres se parla, en comptes de ser, no sé, la crítica o el periodisme cultural o altres escriptors, són gent famosa, no? És curiós.
Alguns amb més i manco en cert. Jo crec que no,
sí,
Dua Lipa,
bueno, ella...
amb encert.
No, ella amb bastant d'encert. Sí, sí, sí. Per qui no en sigui conscient, parlant de Dua Lipa com a divulgadora, perquè ja fa uns anys, crec que va ser el 2022, que va fundar un club de lectura, no? Un Service 95, li diu, Book Club. I llavors ella el que fa és... comparteix cada mes però, doncs, quina serà la lectura que farà les properes setmanes, i quan passa un cert temps convoca tothom a escoltar-la, tenir una entrevista amb l'autora o l'autor d'aquell llibre, no? Uh-huh. Així és com hem vist, per exemple, en Dua Lipa conversar amb Margaret Atwood o amb una autora espanyola com Alana Portero.
També.
Que va tenir l'enorme sort que Dua Lipa va triar el seu llibre La mala costumbre, la seva novel·la, per parlar-ne, no? Mm-hmm. Bé, llavors, fins aquí fabulós, perquè, com te pots imaginar, a Dua Lipa la segueix moltíssima gent, i si ella, amb la seva maneta celestial i amb el seu dit... fet de marbre, t'assenyala... vaja, el teu llibre pega una vestida enorme, no?
T'ho diràs, sí, sí, sí.
I de la notícia és que ara ha fet una passa més, i aquest passat dissabte Dua Lipa ha inaugurat una biblioteca, anem a dir entre cometes, seva, no? Una biblioteca que és un projecte personal seu.
Uh-huh. Però és una biblioteca o és una llibreria?
No, és una biblioteca. Jo tenia dubtes, és a dir, he hagut de trescar una mica perquè no volia amb això equivocar-me. Uh-huh. És una biblioteca, es diu Biblioteca Manifesto, però està... Per tant, ella, els llibres, que ara explicaran com funciona, però els llibres no se venen. Ara bé, aquesta Biblioteca Manifesto està vinculada a la llibreria Lello, que és aquesta, sí, una llibreria que van llibres i que sobretot guanyen molts diners cobrant per entrar dels turistes,
sí,
perquè
ja
és una de les llibreries més maques del món. N'hi ha aquella d'Argentina, que és un antic teatre, i ara no recordo el nom, quin desastre, i hi ha aquesta altra, són les dues llibreries més fotografiades del món.
És que si gent fa cova per poder entrar en aquesta llibreria.
Mm-hmm. Efectivament.
És un museu.
Temps per mi també varen fer gravar coses de Harry Potter, i això encara la va fer més famosa.
Ah, fixa't, això no ho recordava.
Però
vaja, és una llibreria que existeix des de l'any 1902, si no vaig errat, i que, en fi, té... superconeguda. Ja fa 5 generacions que la porta la mateixa família, però ja d'ençà del 2015... Jo crec que va ser la primera llibreria que jo vaig rebre informació que començava a cobrar perquè la puguis visitar, no? Uh-huh. Pagues 5 euros, llavors ja pots entrar... I si finalment compres un llibre, te descompten aquesta entrada, si no, doncs mira, tu has pagat allò, no?
Mm-hmm.
Sí, llavors, és clar, aquest projecte d'anar a Dua Lipa està vinculat en aquesta llibreria. Mm-hmm. Aquesta llibreria ja, en aquestes alçades, és una fundació i és una fundació que fa, que té tota mena d'iniciatives, no? Té un museu, té, en fi, és tot un complex cultural a la ciutat d'Oporto. Quin és el concepte d'aquesta biblioteca manifesto? Perquè jo crec que ja ho hem de dir clarament, això és més un gest simbòlic o una intervenció cultural, artística, una biblioteca de bon de veres, ara ho veureu, no? És, ella diu, diu Dua Lipa, que és un espai dedicat, ara faré començament i final de cita, com Mariano Rajoy, no? Els està dedicat en els llibres que desafien el poder, la censura, l'exclusió i les narratives dominants, no? I segueix dient ella, és un santuari dedicat en els llibres que han desaparegut, els autors, el coratge dels quals desemmascara les estructures de poder i control i en els lectors que s'aneguen a que els diguin quins llibres poden llegir.
És a dir, exactament, no? Els llibres censurats, això, són allà.
Efectivament, en teoria, bueno, anem a veure.
Sí.
Anem a veure. Que amb aquesta cosa s'ha de mirar, pot ser lletra petita. Mm. Sí, efectivament, la idea és reunir 100 títols, val? D'aquests 100 títols ja disposen d'un munt d'exemplars, un munt, vull dir, uns milers d'exemplars, estan organitzats en quatre grans categories, alguns són reflexions sobre el poder, uns altres sobre el control, la tercera categoria és veu, per tant, la possibilitat de que aquella gent que no té veu la pugui tenir, etc. I la quarta és memòria. No?
Però
i
en 100 exemplars, eh? Són pocs 100 exemplars.
Són, no 100 exemplars, sinó 100 títols.
100 títols. Perdona,
100 títols.
100 títols.
100 títols. És a dir, no tenen qualsevol novetat que arriba, per bona que sigui, no, tenen un... fan una feina com a de curadoria, no? per dir-ho així, una feina curatorial, que jo no sé fins a quin punt es dual i per qui la farà, m'afiguro que no, però no consta, però a més que cerques informació hi ha alguns buits. Però és això, són 100 títols que vendrien a ser una mena de reivindicació de la llibertat de lectura o, de la, o dels llibres com grans enemics de la censura, perquè ells... El que Dua Lipa diu, i amb ella el grup Lelo, el que diuen és que vivim en un, estem en un moment en què la censura està cresquent, fins i tot a Occident, clar. I és cert, és absolutament cert, no? El que passa... Clar, tu me demanaves, llavors estan en els llibres censurats, no?
Mm-hmm.
Bueno,
no ho sé.
Anem a veure. Jo ara te dic... Clar, jo també m'ho demanava, estar cercant, i no he trobat... ni jo, ni la intel·ligència artificial...
Que t'ha ajudat.
Que m'ha ajudat, no, perquè com ha estat en Google, en la web de tal... Després he demanat a dues intel·ligències, però cert que bé, men, de veritat, les estores... I res, no hem trobat enlloc la llista de 100 títols, perquè jo crec que encara no s'ha compartit, no? Uh-huh. Però et diré alguns que sí sabem.
Ah,
el conte de la serventa de Margaret Atwood, uh-huh. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Un món feliç d'Aldous Huxley, 1984 de George Orwell, Ves a saber per què, 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez, alguns llibres de Salman Rushdie, que efectivament aquest home sí que ha patit persecució per la seva literatura, certament, ja fins i tot ha tingut, s'ha amenaçat de mort, ha perdut un ull o un atemptat, o Felon, de Reginald Dwayne Betts, que és un poemari curiosíssim d'un autor encara molt jove, que va americà, que va viure, va estar empresonat quan era adolescent i ara escriu poesia, diríem, contra la cultura de les presons en els Estats Units, no?
Clar, tot, però, a banda llibres... d'aquests dos darrers, els altres són molt mainstreams i els de pot trobar a la llibreria, ara mateix te'n vas a Palma.
I Rajdi, doncs, també, el que passa és que és vera que veus molt bé l'argument, no? Ella, aquest home, ha estat una fàtua contra ell, no? Però és que el mateix Reginald Dwayne Betts, aquí jo crec que no s'ha traduït, si no vaig errat, però és un llibre que va rebre el National Book Critics i ell va ser finalista de Los Angeles Times Book Prize, vull dir... a veure, Dua Lipa...
Sí, que no deixa de ser molt mainstream en el final,
efectivament,
no?
Efectivament, underground no és. Uh-huh. Jo, clar, aquí és quan te poses un poc a fer de doncs no ho sé, de senyor queixós que tot li posa en peròs, no? Però jo, a mi el gest de Dua Lipa m'encanta, I ja insistes que crec que hi ha una bona voluntat i una persona que llegeix de veres darrere, però li veig alguns punts que potser haurien de rebaixar l'entusiasme, no?
Mm-hmm. Primer per...
sí. Clar, perquè primer, què fa Dua Lipa a Porto? No? Ja posats a fer-nos preguntes, què fa aquesta senyora aterrant amb un projecte a Porto? Si ho penseu des d'aquí, imagineu que ella obri una cosa així, i a més, si la persona interessada mira fotos, descobrireu que és, vaja, és una boutique de luxe, aquella biblioteca, no? Una cosa preciosa, realment, de disseny. Però imagina que la munta a Palma.
A Eivissa, clar, que li agrada tant.
O a Eivissa, efectivament. O a Eivissa. Vaja, en fi, o a Ciutat de... Bueno, Ciutat de Jaume O, aquí no m'hi ficaré. Que ja no sigui, no? Imagineu-vos que ho munta a casa nostra, vaja. Clar, el primer impacte és molt probable que tots nosaltres ens entusiasméssim una mica, no? Ostres, Dua Lipa, i vendrà a presentar-ho ella, tal, no? Vull dir, aquesta cosa una mica, no? De... Però, en realitat, una cosa així, a qui va adreçat? Els ciutadans de Porto o els visitants? I quin impacte real pot tenir això en si la gent llegeix molt, llegeix poc? És a dir, jo crec que és una operació que té la seva part cultural i política, uh-huh, i s'ha de valorar, però no passa res per, sense tirar en terra l'operació, també poder afegir que potser també té un component publicitari i de creació de marca, no? De marca d'ella com a, doncs això, com una abanderada de la cultura, com una popstar, però en fons. Vull dir, crec que hi ha una mica de les dues coses, no? Uh-huh. Crec que llibres triats, pel que sabem de moment, no són excessivament arriscats, no hi ha res gaire punky, que diguem, no?
No, són bé, molt de clàssics de la literatura.
Clar, és a dir clar, alguns d'ells, és vera que alguns d'ells han tingut problemes de censura en algun moment.
En el seu moment, no, clar.
Clar, però estan parlant en els casos que jo he esmentat, que són els que he trobat, i ho he cercat una estona. Home, escolteu, fa 60 anys que van tenir problemes aquests llibres o més, no? Vull dir, per tant, jo ho trobo més un gest.
I que ja han superat aquesta censura, sí.
Clar,
que ja està superat,
clar,
això.
Clar. Ara, com a gest, home, jo, evidentment, entre que Dua Lipa faci això o que, en fi, no sé, no sé quin exemple posar per no dir res que el que hi ha públic que sigui aficionant, no?
Una però... discoteca... Bé, Oscar,
sí, exacte, no però, sé. Bueno, no ho sé, també se pot muntar una discoteca, sí, amb música... No? Però vull dir-te, ja m'enteneu, no? Jo, evidentment, hi estic a favor, però no passa res per tenir aquests elements de rebaixar i de no tenir tampoc la innocència de pensar que ella ho fa sense calcular, doncs això, quin impacte pot tenir per la seva marca personal. Jo crec que és així, no? Uh-huh. Igual que també tant Porto com Lisboa són dues ciutats que han patit molt la gentrificació i la turistificació i la pujada dels preus. No recordem que Portugal, aquestes dues ciutats, també han estat, recordeu quan Madonna va anar a viure a Lisboa, per exemple, vull dir, han rebut visitants, i no només visitants, sinó gent que ha comprat allà moltes residències de moltíssim de diners. Llavors, és un projecte que entra dintre d'aquesta globalització de les dues velocitats socials, diríem, no? Mm. Però, bueno, en fi.
Però, sí. Mm. No ho sé, veurem com... Quina repercussió té al final, també?
Sí, anem a veure, també d'altra banda, que Dua Lipa faci això, i qui diu això diu el Club de Lectura, entra en contacte amb un tema que Margalida, tu i jo molt, molt sovint parlam, sí, davant i de... No? Quan, a micro i fora micro, que és com així, darrerament, de sobte, els llibres estampa enmig d'aquesta manera, no? Les famoses els treuen a passejar, Rosalía t'explica quins llibres llegeix, que Aitana, que també ho feia, no? Comentàvem.
Mm. Bé, passat, bona, Aitana, clar, si no... estic decepcionadíssima. Mm. Perquè
si més no, és una tendència.
Sí, és una tendència.
Mm.
No n'he parlat amb en Nadal Suau, però en Aitana, tu saps que en el concert de Palma no va educar el llibre? Que va ser una decepció.
Sí.
Ja t'ho vaig contar, sí.
Sí, ho vàrem parlar perquè li va fer una clocada d'ulla a la mort de...
Hopkins, que acabava de morir aquest artista, que molt bé.
Li va dir bon viatge. Bon viatge, David.
Però clar, no va fer cap artista, cap autor, cap escriptor, escriptora, d'aquí a aquí. Però veus, en el cas de Aitana, se nota que és molt forçat. És a dir, que és qualcú del seu equip que li diu: mira, reina, te'n vas a València i dut-te'n un llibre d'Estallers.
Sí. No, bueno, clar, m'agradaria veure si a València treu Estallers.
Bé, no ho sé, ara m'ho he inventat. Segurament que no.
Enxerraríem, si no, enxerraríem una setmana.
Sí. No, jo crec que més o menys veus en quins casos és cert, en quins no. Jo, per exemple, Rosalía... No només Rosalía, sinó l'equip que fan Rosalía i la seva germana, que és llicenciada, si no recordo malament, en filosofia. Jo crec que és evident que és un projecte artístic que té algun vincle amb la literatura, i jo m'ho crec, no? Uh-huh. I Dua Lipa, si has escoltat algun bocí de les entrevistes que fa a les autores, sap de què parla.
Sí,
és a dir...
Sí.
Ja, després ja pots convergir més o menys amb els seus gustos o què sé jo, vull dir que això és molt... Però jo me'ls crec. Ara, és inevitable tenir la sensació que els llibres i la cultura, una certa forma d'entendre la cultura, han esdevingut com una mica un... Com et diria? Un ornament o un... Passatges amb aquest bolso, passatges amb aquest tal, i tens aquest altre element.
Exacte. Tot pensat, que... un llibre que estigui pensat en el teu outfit, no?
Una mica sí, no? I amb el teu... I amb allò que vols transmetre,
sí.
No? Què sé jo? Però doncs això de Dua Lipa i aquesta biblioteca del manifest, no? Que és com... Sí, són llibres boníssims, són llibres que en algun moment han pogut tenir una connexió amb això que ella diu, de la censura, de la memòria, de la gent oprimida, però tampoc cal ficar-se en problemes de bon de veres, no? Seria un poc això, no?
I doncs sí, aquesta és la notícia literària de la setmana que l'han volgut comentar amb en Nadal Suau. Moltes gràcies, te deixem tornar a la feina, que sé que avui estàs ocupat.
Avui tenim de tot, pensa que demà partim, i en fi.
Clar, darrer dia.
Sí. Amb dec els meus alumnes.
Exacte, i això que no hem comentat, la lluna de mel tòrrida, que també fa calor a la lluna de mel de Dua Lipa. Però això és un altre tema.
Ah, i això en podem parlar també, estic informat.
Gràcies, Nadal, bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Bona ferrada.
Adéu, adéu.
TV3 Ràdio és humor.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Minutets per les 5 del capvespre. Continuem aquí en directe, Tèntol. Tenim una pregunta, i la pregunta d'avui diu així. Hem parlat del Museu de la Sobrassada avui, i ja sabeu que de tipus de sobrassada n'hi ha molts. Tenim la rissada, la llangonissa, la culana, la poltrussa, la bufeta, estalec o els bisbes. Però avui mos hem centrat en el bisbe perquè ja sabeu que el bisbe és aquesta peça tan grossa que necessita com a més temps per ser curada. De fet, sol ser la darrera que se consumeix per mort de que és la més grossa. Però la pregunta era quina part s'empra per fer el bisbe? I teníem tres opcions de respostes a l'estiu.
Idò, sí. És l'estómac, és el budell gros o és la bufeta.
Aquestes eren les tres opcions. I com van els nostres oients? Idò, te diré que el 63% dels nostres oients diuen que els bisbes se fan l'estómac, un 4% en el budell gros i un 33% en la bufeta. Aquestes són les respostes d'avui, aneu-ho pensant. Si voleu participar, ho podeu fer. Ens encantarà conèixer la vostra opinió, però ara hem de continuar.
Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca Vols. De 3 a 6 a IV3 Ràdio.
Perquè ara vos hem d'explicar que la música tradicional ibicenca té un nom repositori digital a YouTube i recull prop de 200 sonades interpretades per algun dels principals sonadors de l'illa.
Així sona La Llarga, interpretada pel sonador Miquel Serra. És una de les gairebé 200 sonades que s'inclouen dins el nou canal a YouTube que ha estrenat la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa. Per començar, les sonades són de 4 sonadors pitiusos, però amb voluntat de créixer. Fins ara, l'accés a molts d'aquests enregistraments era limitat o bona part es trobaven en publicacions antigues o vinculades a llibres i dits difícils de trobar. Ara tenim aquesta nova finestra per a la música tradicional eivissenca.
I nosaltres en volem parlar, Anna Maria Marí. Ella és presidenta de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa. Com estàs, Maria? Benvinguda.
Hola, bones tardes. Moltes gràcies.
Enhorabona per aquest projecte, primer de tot.
Moltes gràcies.
I també, Maria, una nova manera, no només de difondre, sinó també de preservar tota aquesta música, tot aquest patrimoni popular musical d'Eivissa.
Sí, efectivament. És que nosaltres vàrem veure aquesta necessitat perquè pensàvem que seria una eina per poder tenir l'abast de tots els sonadors de Silla i que tinguessin un repertori de sonades tradicionals que poguessin escoltar en qualsevol moment i de manera fàcil i gratuïta i sobretot pels més joves que ara s'estan formant.
Clar que sí. I què ha hagut de mestre? Una càmera? Un sonador? Això està clar. Imprescindible.
Sí, mira, aquesta feina s'està portant a terme amb recursos propis, evidentment amb un gravador i un micro, i s'està portant a terme de manera totalment altruista, tant per part dels sonadors com per part de la federació. És a dir que ho fem d'una manera una mica casolana, diríem. Mm.
Clar, en aquest canal ja hi teniu prop de 200 sonades per part de 4 sonadors.
Sí, 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 sí. La veritat és que... és que sí, i la veritat que en tan poc temps com fa quan hem començat ja tenir un repertori tan, tan ampli, pues, a nosaltres ens pareix molt, molt important.
Mm-hmm. Sentíem en Miquel Serra, però també en Vicent Cardona Frit, en Pere Costa Planes, en José Tur Manyà, són aquests 4 sonadors. Com s'ha fet aquesta feina? Ha duit molt de mesos? Fa molt de mesos o temps que vos hi heu posat?
No, molt de temps no mos hi hem posat, no fa. Crec que deu fer potser mig any que mos hi varen posar o això. Però, per veure, totes aquestes coses sempre porten el seu temps. Hi ha que buscar el moment adequat. Hem de pensar que gent, que tothom té la seva feina, i hi ha que buscar els moments oportuns. I per això és una feina, també diríem, un poc lenta per poder-la dur endavant. Mm.
Clar, sentíem la llarga, aquesta sonada, però no sé si n'hi va de més populars que encara sonen, però també d'altres que s'han deixat de sentir popularment. Clar, deien que part d'aquests enregistraments o d'aquestes sonades se troben en publicacions antigues o vinculades a llibres o treballs difícils de trobar. No sé si s'ha fet un buidatge, si s'han recuperat sonades que feia temps que no se sentien.
Sí, efectivament, tots aquests sonadors són sonadors ja molt, diríem, molt experts que han après a sonar de gent bastant antiga d'Eivissa. Per tant, ells tenen un repertori que diríem, són sonades que ja fa molts anys que existeixen.
Mm-hmm. Maria...
De totes maneres, nosaltres també pensàvem que això ha de ser un projecte viu, que l'hem de continuar ampliant i hem d'intentar que hi col·labori molta més gent. Mm,
clar, però per començar ja prop de 200 són moltes sonades. Hi ha molt de patrimoni.
Sí, no, la veritat és que hi ha un gran patrimoni, un gran legat cultural d'Eivissa.
I tant.
Estem molt contents amb això. Mm.
Sí, i més que ho feu, com deies, d'una manera altruista, tant vosaltres com els participants, i que ho pengeu a YouTube per poder conservar tot aquest patrimoni oral, que, clar, el patrimoni oral és tan fàcil que se perdi moltes vegades, Maria.
Sí, perquè, clar, és que fins ara disposàvem de gravacions. Principalment hi havia CDs, però, clar, la qualitat era molt... diríem, molt deficient. Mm. El número de còpies que es distribuïren també eren molt poques, perquè, clar, en aquella època, quan se gravaven, no hi havia tants de mitjans com ara. Mm. Ara comptam en les noves tecnologies que ens permet això ampliar-ho molt més. Mm.
Clar, Maria, i clar, material dispers, és a dir, enregistraments, glossari dispers, ara tot estarà dins aquest repositori digital.
Sí, clar, en aquest repositori que se pot escoltar de qualsevol lloc del món, diríem.
Mm, que servirà com a eina de consulta, també.
Sí, clar. Mm. Mm-hmm. Sí, sobretot per aquesta gent que ara està aprenent i tot això... penso que serà una eina molt valuosa.
Mm. Molt, sí. I també d'aquestes persones que surten en aquests vídeos que s'han prestat, tant en Miquel Serra o tots els altres que han fet possible, en Pere Costa, en Vicent Cardona o en Josep Tur, per exemple, que són aquestes persones, i també els encarregats, en Javier Torres, que ha ajudat també a enregistrar-los. Vull dir que és una feina col·lectiva de molta gent per poder-ho tenir conservat a un lloc que ara mateix sembla ser segur, no?, com és YouTube.
Sí, de moment pareix que sí, però bueno, mai podem estar segurs perquè aquestes coses que fa molta via evolucionar. Mm-hmm. Però bueno, en principi esperem que sí que estiguen segures aquí dins.
Exacte.
I que ho puguem disfrutar, que ho puguem disfrutar molt.
Molt i molt d'anys. Maria, on hem d'accedir per escoltar-ho?
Bueno, en principi en el canal de YouTube de la Federació de Colles.
Va, és a dir, posam a YouTube Federació de Colles de...
Sí,
de Ball
de, Federació Cultura... de Colles de Ball Pagès i Cultura Popular d'Eivissa, sí. Uh-huh.
Exacte, i allà trobarem totes aquestes 200 entrades.
Aquí trobam molta diversitat de sonades.
Sí, sí, la veritat
molt
és que
hi ha
molta diversitat. Mm. Perdó? Sí.
Molt diferents entre elles, n'hi ha de molt diferents. De...
Sí, bueno, de totes maneres... Bueno, n'hi pot haver, a lo millor que estiguen repetides inclús, però cada un la fa a la seva manera. Així com l'han après ells.
Clar que sí. Idò, molt recomanable. Ara mirarem de posar també en el nostre canal d'Instagram aquest enllaç perquè la gent hi pugui accedir. I molta enhorabona per aquest projecte, Maria.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Jo també m'agradaria molt donar les gràcies a totes aquestes persones que ja han col·laborat i que han fet possible que això començàs a arrencar aquest projecte.
Mm-hmm. I que vagi cresquent,
exacte,
a poc a poc.
Mm-hmm.
Això mateix, i que hi vagi participant molta de gent.
Molt bé.
Maria, presidenta de la Federació de Colles de Vall Pagès i Cultura Popular d'Eivissa, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies,
bona
setmana.
Ara sí, arriba a les 5, serveis informatius i tornant tot d'una.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
Bon dia. Les Balears encapçalen l'estadística de violència masclista a tot l'estat amb una taxa de gairebé 29 víctimes per cada 10.000 dones.
Segons les dades del Consell...